És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs ja sabeu que dilluns passat era dilluns de Pasqua, per tant festiu, però avui sí. Avui ja recuperem el contacte amb en Gavi Martín i les coses de Palamós. Gavi, benvingut, què tal? Bona tarda.
Moltes gràcies, molt bé, molt bé.
Escolta, m'ho vi per parlar d'escoles, perquè, sí, clar, la gent està acostumada a veure les escoles que tenim ara, que no tenen res a veure amb les que teníem abans. Qualsevol dirà, home, lògicament, doncs ara les escoles són més modernes, estan més ben equipades, etc etc. Però no parlem tant d'això, sinó del fet d'una nova concepció que en un moment determinat es va donar a les escoles a nivell de serveis, a nivell d'espais, que era una cosa que no s'havia conegut fins aleshores, no? Quan es va donar aquest tomb, aquest salt de qualitat?
Mira, avui, de fet, per deixar-ho clar, parlem d'escoles noucentistes, no? Aquest terme noucentisme...
Ja m'ho he situat, doncs.
Sí, és bastant ambigu, la gent a vegades no el coneix. El moviment noucentista és com un moviment artístic, també, que promulgava una nova arquitectura que és menys destacada que el modernisme, amb aquests elements florits i amb aquesta ornamentació, era molt més sòbria, molt més clàssica, però que en el seu moment, quan va néixer, que el podríem situar més o menys a la Primera República, a la Segona República, perquè ens entenguem, seria a principis de segle XX, fins a arribar a la Guerra Civil, amb el petit impàs de la dictadura Primo de Rivera entre el 23 i l'any 30, tot i que durant la dictadura del Primo de Rivera també es van continuar construint aquest tipus d'edificis, no? Per tant, ens quedaríem a principis del segle XX fins a l'arribada de la guerra. Doncs diguem que durant la República es va promulgar un tipus d'arquitectura nova que bàsicament estava destinada a usos culturals, com escoles, biblioteques, educació, i tot i que aquesta arquitectura tenia poca valoració a banda, clar, del modernisme que tornaves a Barcelona, realment va ser important. Hem de tenir en compte que l'arquitectura escolar noucentista en aquell moment va ser tan important perquè responia al primer programa sostingut i coherent de construcció d'escoles que es va produir a Catalunya. I, per exemple, per Palamós, va significar la construcció d'un edifici públic de caràcter civil d'una certa entitat i d'una gran envergadura. Per tant, perquè anem situant els oients i perquè vegis la importància de les escoles noucentistes.
Molt bé, però això ho situarem aquí a Palamós i abans, sí, doncs, potser que expliquéssim una miqueta com eren les escoles abans d'arribar en aquest període.
Mira, aquí a Palamós mateix o qualsevol municipi en trobem diverses, però en petits locals, mal ventilats, foscos, a vegades sense higiene, on hi passaves fred, a vegades no tenies suficient il·luminació i, esclar, no hi havia hagut mai una reglamentació i un treball per donar una educació sana i una educació coherent i a tota la mainada tant de Palamós com de qualsevol altre poble, perquè no hi havia masses diferències. Doncs el que va passar, doncs, afortunadament, és que la República va creure que era important, doncs, l'impuls de les escoles noucentistes perquè representava una iniciativa renovadora, perquè veien en l'educació una idea de transformació i de democratització de la societat, no? Per ells l'escola era l'element impulsor del canvi social, per tant li van donar molta, molta importància. Hem de tenir en compte que també era important la construcció d'aquests nous grups escolars perquè, a part de l'estat deplorable de molts centres, havia els mateixos com Palamós, doncs la majoria també de locals eren de lloguer i, per tant, realment volien propulsar que els centres escolars fossin de titularitat pública. Per tant, es va planificar una reforma pedagògica amb una arquitectura viable. I les noves escoles havien de tenir moltes coses, no? Havien de ser higièniques, havien, a més de ser un emblema de la vida, de la vila, havien de ser grans, importants, i fixa't si havien de ser grans, que inicialment van pensar que cada escola com a mínim havia de tenir entre 3 i 4 metres quadrats per alumne. Veurem que després encara s'incrementarà això, no? Però conceptes tan bàsics com avui en dia, que una escola hagi de ser sòlida, elegant, amb jardins, patis, que tinguin els patis plantació d'arbres, una galeria coberta pels dies de pluja, lavabos, urinaris, biblioteca, saló d'actes, font d'aigua potable, llum, ventilació...
Això que considerem ara tan normal,
aleshores
era una novetat absoluta.
No ho era. Per tant, en aquell moment, tot això Aquestes directrius van ser una novetat absoluta i va ser una imposició de la Primera i de la Segona República, i una imposició, una aposta molt forta. Òbviament, aquests grans edificis, la construcció d'aquests grans edificis, aquí a Palamós mateix o al Baix Empordà mateix, va topar amb els problemes de financers dels municipis, perquè, clar, no estem parlant d'uns locals, estem parlant ja d'un edifici d'envergadura. Però en aquell temps, ara aprofitant que també estem parlant del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, doncs la Mancomunitat, a partir de 1915, va començar a finançar aquests grups escolars a raó de fins i tot de 4 edificis per província cada any, per anar impulsant tota aquesta construcció i aquesta renovació. Es van trobar, fins i tot les viles van trobar múltiples estratègies per tirar endavant, com crèdits, mecenatge d'indians, que també és molt curiós veure com totes aquelles persones que s'havien enriquit a les Amèriques, quan tornaven aquí, doncs apostaven per aquesta reforma escolar. Tenim un exemple molt clar ben a la vora, com en Josep Torre Junama, que va ser un ric palafrugellenc que es va enriquir a Nova York. Doncs quan va tornar aquí, doncs ell mateix, de la seva butxaca, va pagar la meitat de l'escola de Mont-ras, la meitat de l'escola de Pals, la de Regencós, i quasi la totalitat de la de Palafrugell.
Escoles que encara porten el seu nom.
Exacte, d'aquí que porti el seu nom, no? I el gran projecte de Palamós, quin va ser? Doncs el gran projecte de Palamós, òbviament, l'escola de la vila. Als anys 20, es va començar a planificar l'escola de la vila. La primera idea va ser fer un gran edifici entre el carrer Foment, el carrer Verdaguer i el carrer Empordà, perquè ens entenguem, a veure, on hi ha actualment ubicada l'escola de la vila, doncs diguem, a la vessant que tocaria el carrer Verdaguer, que puja cap a les Armanes. Era un espai que hi havia lliure, però van començar a estudiar el cens escolar de Palamós, tenia 500 alumnes, i van decidir que cada alumne havia de tenir 10 metres quadrats cadascun.
No aquells 3 o 4 que havíem dit
inicialment. Exacte, exacte. Per tant, escolta, feia falta una superfície de 5.000 metres quadrats. I aquesta primera ubicació no acabava de donar-ho, perquè a més havien de ser 10 classes de capacitat per 50 alumnes per classe, per tant requeria un gran edifici i encara no era l'espai idoni. Al veure que no podien construir allà, doncs van optar per un altre terreny, que era on actualment hi ha el pàrquing de l'Arbreda. Doncs el municipi va comprar tot el que és la part de l'Arbreda i el seu pàrquing, que era aquest espai tan gran que tenim ben bé al mig del municipi.
I què va passar aquí?
Aquí teníem prou metres quadrats, però van començar a fer les obres, van fer un projecte molt lluït, a més amb uns plànols molt macos de l'arquitecte Enric Catà, però quan va començar a escarbar vam veure que sota hi havia una mena de sorra, fang, que feia el terreny molt, molt, molt inestable. Què passava? Doncs que tirar aquell projecte endavant, aquell edifici endavant, perquè pogués ser construït amb garantia, havien de reforçar molt els fonaments. Fins a tal punt que pujava moltíssim el pressupost.
Disparava el cost.
Exacte, es disparava moltíssim el cost. Per tant, vam veure que no, aquell terreny no era propici, per això aquest espai ens ha quedat aquí al vell mig del poble, com aquest espai buit que després hi va fer el camp de futbol, era l'espai on anava la primera escola de la vila. Per tant, res, continuem, tu, i no podia ser allà, doncs tornem-hi, i el 1930... doncs acorden canviar l'emplaçament i busquen un nou terreny. I van trobar un terreny anomenat el Camp de la Costa, també conegut per Mare Déu d'en Muntaner, que tenia una superfície de 6.400 metres quadrats. Per tant, escolta, fantàstic, perfecte. I o més una orientació est-oest, que això ho buscava molt per qüestió dels finestrals, que sempre entrés la llum solar tant d'un costat com de l'altre, facilitat això d'una bona il·luminació a les classes. El que passa que tenia un fort desnivell, que estem parlant lògicament de l'espai on actualment hi ha l'escola de la vila, tenia un fort desnivell que feia necessari fer planos nous. O sigui, l'obra, el projecte de l'Enric Catà no va tirar endavant i es va fer un altre edifici, un altre dibuix, una altra traça, que aquest cop el va fer l'arquitecte Rafael Echevarria, i finalment, doncs, en un any el van tenir llest i el 1931 van lliurar el solars, i al cap de tenir el solars, a 2 mesos després ja iniciaven les obres, fins a tal punt que amb dos anys ja van estar acabades. El 1933 va haver-hi l'inauguració oficial de l'edifici. I com podem veure l'edifici, si algú s'hi atensa i s'hi fixa amb la façana, veurem que respon plenament a l'estètica del noucentisme. És a dir, monumentalisme, classicisme, un edifici monumental, una mena de reinterpretació del barroc més o menys popular, no?, amb una teulada amb voladissos, una façana bastant presumptuosa, no ornamental, que no, si no ens aniríem més amb temes més de modernisme, però una morfologia sempre simètrica, molt clàssica, i també recollir això, aquestes façanes posteriors, la gent que hagi anat al pati, veuran que hi ha aquelles galeries que fèiem esment per dies de pluja, que també eren molt importants en el noucentisme. Per tant, veiem que, en general, aquesta arquitectura noucentista té una base conservadora, però amb un cert talent aristocràtic. És curiós constatar com això que s'estava fent als anys 30 aquí a Palamós o arreu de Catalunya, doncs era bastant conservador, a pesar de que podia ser un estil nou, perquè hem de tenir en compte que en aquell moment hi havia un senyor que es deia Mies van der Rohe, que als anys 20, des de feia ja bastants anys, que estava fent aquesta mena de quadres, de cases molt funcionals, amb aquestes formes quadrades, cúbiques. Per tant, si ho comparem, pensem que això és contemporani. Uh-huh. I en canvi, el noucentisme pot ser renovador, però des del punt de vista arquitectònic era bastant conservador.
La innovació, en tot cas, estava doncs amb la idea aquesta de distribució dels espais, d'aquesta sèrie d'equipaments, de serveis que fins aleshores les escoles doncs ho desconeixien absolutament.
Sí, sí, però a pesar d'això, el noucentisme té un estil arquitectònic, no? Un estil arquitectònic que també va aparèixer en altres edificis de la vila, construïts i sense construir, perquè també veurem que en aquell moment també havien projectat les escoles de Sant Joan de Palamós. Recordem que en aquells temps no eren municipis unificats. Perdó.
Sí.
Per tant, el 1932, també estem als anys 30, els anys de la República, doncs Sant Joan també va preparar el seu projecte de l'escola noucentista. Era una escola més petita, però també buscaven una bona ventilació, una bona il·luminació, lavabos, urinaris. És un projecte molt maco, perquè està en projecte que es pot visitar al servei de l'arxiu municipal. Un projecte de l'arquitecte Josep Riera Reguer. És un edifici de petites dimensions, recorda una vila noucentista, tipus com la també tenim un edifici noucentista que és la famosa casa aquesta que hi ha a Castell, aquest palauet que hi ha a Castell. No, recordaria una mica un palauet petit noucentista.
I sabem on la volien posar?
Sí, hi havia diferents ubicacions, però érem ben a prop del centre de la vila, perquè pensa que en aquell moment, doncs, el que dèiem de lloguer, els nens que anaven a estudiar a Sant Joan eren a l'edifici de l'Ajuntament, tenien uns locals on els hi feien classes allà i estaven una mica dispesa, no tenien massa espai. Però si tu veus els projectes, veuràs que i fins i tot hi havia unes obres de vitrall molt maques, hi havia una fusteria preciosa, un bon treball de forja, fins i tot en el reixat de les finestres hi havia una simbologia sobre l'ensenyança, l'entrada tenia unes arcades amb un baixos relleus de terracota i fins i tot amb capitells decorats. Vull dir, veient el plànol era preciós, no va tirar endavant, suposo que per diferents problemes de la guerra, i perquè de fet la guerra va esquitxar bastant tots aquests projectes.
Per cert, l'edifici del parvulari municipal també l'hem d'inscriure en aquest context?
Exacte, i a més un d'aquests que va esquitxar la guerra també, fent referència a això. El parvulari municipal és una altra d'aquestes escoles noucentistes. També durant la Segona República es va donar, un cop construït o un cop tirat endavant l'edifici de l'escola de la Vila, es va donar rellevància a l'ensenyament preescolar bàsic. Per tant, era un petit parvulari. El projecte va ser fet per l'aparellador palamosí Joan Reig Albosa i és un edifici de planta baixa amb un esquema funcional. Val a dir que qui no el conegui, que és on actualment hi ha l'espai del barri, no? També hi ha medi ambient, hi ha...
Un edifici que ha tingut moltíssims usos.
Exacte.
Menys aquell pel qual va ser concebut.
Fins i tot antiga biblioteca, qui no el recordi.
Sí, sí.
No? Si ens hi fixem, la seva morfologia és bastant clàssic, bastant senzill, però una de les característiques del noucentisme, a part d'aquest classicisme, és que recupera o introdueix a la seva arquitectura elements populars, en aquest cas del barroc popular, no? Amb aquestes arcades, amb aquesta teulada de diverses aigües, aquests voladissos, aquestes teules, la manera d'encaixar les teules, recorda bastant l'arquitectura del segle XVIII. El 1936 es van iniciar les obres i el 1937 van acabar les obres. Van acabar en mal any perquè el desembre entrava en servei i va estar obert molt pocs mesos per la intensificació de bombardejos a la Guerra Civil, que va acabar amb la curta vida d'aquest parvulari municipal noucentista.
Fixa't que no vam tornar a tenir un parvulari municipal a Palamós fins a l'any 2007.
Doncs imagina't.
Van passar 70 anys.
I això que hi va haver intencions, el noucentisme va ser una forta inversió en l'ensenyança. tant de bo, n'hi hagués una altra. El que passa que darrerament...
Sembla que no, les coses
no van
per aquí.
Sembla que no hi ha gaire voluntat.
Perfecte. Gavi Martín, moltíssimes gràcies per la teva aportació una setmana més. Que vagi
bé. Moltes gràcies a vosaltres.